i a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I seran 8:15. Salutacions també del José Matosas i del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'actualitat ens posa en la mirada dos temes de gran importància. D'una banda, hem sabut avui que l'atur s'ha reduït de 678.000 persones a Espanya durant l'any 2015, és a dir, que hi ha gairebé 680.000 aturats menys a l'Estat. Dades de l'últim any, corresponents a l'enquesta de població activa dels últims 12 mesos i que revela que la situació, podem dir en termes objectius, va bé però no hem d'oblidar que encara hi ha moltes persones sense feina i que, amb més del 20% de la població activa, la desocupació continua sent un drama sobre el qual caldrà no només que hi hagi polítiques actives d'ocupació, sinó també i sobretot que els responsables polítics actuïn amb esperit de consens, de pacte, per fer possible entre tots una millora encara molt més significativa. I això del pacte és molt oportú recordar-ho ara, que s'estan fent les converses i les negociacions molt necessàries, d'altra banda, per intentar que aquesta legislatura espanyola no s'acabi precipitadament i es pugui formar un govern, sigui el que sigui. L'altra notícia, igualment esperançadora, en un tema totalment diferent, però dins un drama que té proporcions incalculables, és que les Nacions Unides ha convocat per a demà a Ginebra els principals representants de les parts enfrontades a la guerra de Síria, un conflicte que ha provocat els últims 4 anys i mig més de 260.000 morts. A més, aquesta guerra estén el problema molt més enllà de la seva dimensió interna de les fronteres sirianes, ja que ha generat, per exemple, un èxode de més de 2 milions de refugiats, la majoria ubicats actualment entre Turquia, el Líban i Grècia, i una creixent amenaça terrorista de l'islamisme més radical derivat d'aquest conflicte sirià i que apunta, malauradament, cap a la resta del món, començant per la nostra estimada Europa. Esperem, com ha dit aquesta setmana l'observador permanent de la Santa Seu a les Nacions Unides, que s'aconsegueixi almenys una treva. Seria aquest un pas cap a una esperança de pau. D'aquests dos temes, i si tenim temps també d'altres, parlarem avui en la tertúlia del Mirador de l'Actualitat amb Alfons Calderón, economista. Hola, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
I bon any 2016.
I bon any, perquè encara no us ho havia desitjat, almenys públicament.
Gràcies, gràcies. Estem a final de gener, encara podem felicitar l'any, naturalment. I també tenim amb nosaltres Sixto Cadenas, que és membre de la Junta de Societat Civil Catalana. Senyor Cadenas, bona tarda, també benvingut.
Bona tarda, bona tarda.
Bé, dades de l'enquesta de població activa, que és un sistema de càlcul sobre l'ocupació i l'atur diferent al de les dades mensuals de l'atur. Normalment dona una xifra en nombre absolut superior d'aturats, però amb aquest càlcul de l'any 2015 tenim una baixada significativa de l'atur. 678.000 aturats menys, i ara la xifra de desocupats, segons l'EPA a Espanya, és de gairebé 4.780.000 parats. A Catalunya la xifra és de 53.000 persones més que tenen feina, nous ocupats, i el descens de 88.000 aturats. Quin comentari farien? Més enllà de les valoracions polítiques que ens fan uns i altres en les últimes hores.
D'entrada, és una excel·lent notícia. Si no, els hi podem preguntar a les 600.000 famílies que tenien algun membre a l'atur fa un any i que ara ja no el tenen. Jo crec que és la millor pregunta que se'ls hi pot fer. Per tant, benvinguda la notícia, és excel·lent. El ritme de decreixement de l'atur és extraordinari. En el cas d'Espanya, hem baixat de gairebé 3 punts l'atur en un any. Això és molt gran. En el cas de Catalunya, la baixada és menor, perquè es partia també d'un volum menor d'atur, però en qualsevol cas també és una baixada molt significativa. Per tant, d'entrada, és una notícia extraordinària. Tant de bo n'hi haguessin més sovint d'aquestes notícies. En els dos darrers anys, a Espanya, l'atur s'ha reduït de més d'un milió de persones. 1 milió, potser 100.000, inclús una mica més. És un... Jo crec que la tendència és bona. Evidentment, si agafem el microscopi i mirem les dades amb una mica més de detall, podríem dir més coses. I podríem, per exemple, millorar la qualitat del treball que s'està creant. Això és obvi. No només contractes de curta duració, ni contractes precaris, que no tots són precaris ni tots són de curta duració, això també s'ha de dir. Però vaja, la tendència és aquesta. La tendència és aquesta i tant de bo es mantingui en aquest any 2016.
És el gran repte, no?, que continuï aquesta tendència, perquè partíem d'unes xifres d'atur altíssimes, ho sabem, les més altes de la Unió Europea, 25%, em sembla que havíem arribat a estar, sí. I ara estem una mica per sobre del 22%, no arriba. Senyor Cadenes.
Home, jo m'he d'apuntar a aquesta...
S'apunta a aquesta visió optimista. Clar, veig que predomina l'optimisme avui.
Bueno, d'alguna manera també... perdó. També s'està manifestant allò que s'està dient, diguéssim, arreu del món econòmic, no?, que efectivament estem en un camí de sortida d'una crisi que, com tots sabem, ha sigut nefasta per tothom, per molt que alguns pensin que per alguns sí, sempre ha sigut més i per uns menys, perquè efectivament les situacions també eren diferents. I per tant, el que sí que es demostra és que efectivament estem ara en una senda molt important de creixement econòmic i en una recuperació important d'aquesta situació que de la que veníem, que era una crisi econòmica molt important. És veritat que seria desitjable que tota la feina que s'ha trobat aquesta gent sigués de millor qualitat i de millor remuneració. Això seria l'ideal. Però bé, no podem descartar que això es produeix d'aquí endavant, no? Però fins ara no havia feina. I almenys ara la gent està treballant i està cobrant uns diners més o menys... però està ocupada. Crec que això també té una repercussió en la situació personal de les persones que han trobat feina, que no estan en una situació tan difícil i fins i tot de relacions familiars, que evidentment que també suposo que això millorarà també. És a dir, que jo crec que és molt important aquesta dada. Hem de tenir en compte que aquesta enquesta és una de les més importants que es fan com mostra, diguéssim, del que passa al voltant, no? És una enquesta que em sembla que són més de 63.000 enquestats que responen a aquesta mostra, no? I es fa trimestralment, i per tant jo crec que és important i té diguéssim que fa un reflex de lo que és la realitat i lo que està passant. Per tant, per molt que alguns diguin que no és així, està arribant mica en mica també aquesta recuperació econòmica també a les classes més perjudicades per la crisi, no? I això jo crec que és una notícia per celebrar-la, no?
Si em permeten afegir alguna cosa... El nostre entorn més immediat, és a dir, els altres països de la Unió Europea més propers, i fins i tot països de l'OCDE que no formen part de la Unió Europea, en aquests moments no tenen unes perspectives de creixement econòmic tan altes. És a dir, aquesta relativament bona situació econòmica que té Espanya, malauradament, no és compartida per als països del nostre entorn, que estan passant dificultats greus. Dic malauradament per ells, en primer lloc, perquè és humà també consolar el dany dels altres, però també malauradament per nosaltres, perquè a nosaltres ens interessa que França creixi, que Alemanya creixi, que Itàlia creixi,
sí,
que són els nostres clients.
També, no?
Exacte.
Clar, evidentment.
Exacte. O sigui que bé, això també s'ha de posar en aquest context. Les últimes perspectives del Fons Monetari Internacional per Espanya de fa poques setmanes van revisar a l'alça el creixement previst per a l'any 2016. Penso que són bones notícies. Ja dic, després podem baixar al detall i dir com... el que es podria millorar, perquè hi ha coses que es podria millorar. Però...
Tot és millorable, i això és cert, però s'ha de reconèixer també el valor d'aquesta situació, no? Perquè, clar... no tot s'ha fet malament aquests darrers anys, no? I algú també té la responsabilitat de que això hagi sigut així, no? Que durant un any hem crescut d'una manera imprevista inicialment, i per tant aquestes reformes que s'han fet des del govern pues també han funcionat, no? És probable que si s'hagués fet d'una altra manera aquesta recuperació hagués sigut millor encara, no? Però, home, d'unidó, no? D'unidó, perquè a més ara mateix és el país que està creixent molt més que en tota Europa, no? I això és important. Sí que no comparteixo aquesta qüestió que has parlat abans de l'atur aquí a Catalunya, perquè efectivament jo sóc dels que pensa que aquest atur encara s'hagués reduït més si a Catalunya el govern de Catalunya s'hagués dedicat una mica més, no, una mica més no, s'hagués dedicat a algú precisament a canviar també i a millorar també aquesta dada, que crec que podria ser precisament Catalunya la motora de la resta d'Espanya també, com ha sigut sempre.
Vostè que creu que no s'ha dedicat prou al govern de Catalunya?
No, és que el govern de Catalunya està dedicat a altres coses, no? I això estem veient ara, precisament, i el nou govern encara serà pitjor, perquè estem veient quines són els nomenaments que està fent el president Puigdemont, i la veritat és que no és precisament... gent d'una moderació que es dedicarà a una altra cosa que no sigui al seu denominat procés.
De tota manera, aquest procés no ha d'anar, diguéssim, enfrontat al desig comú que tots tenim de reduir l'atur i de,
sí, però,
i de,
però
de polítiques actives.
Però el procés
actives.
Té conseqüències molt importants. Per què? Perquè estem detraient recursos, no tan sols econòmics, i podria dir-les coses no tan importants com que fa uns dies s'ha acordat la subvenció als mitjans de comunicació per valor de 7 milions i pico d'euros, no? Mentre que la paga als funcionaris, que la tenen retinguda des del 2012, no n'hi ha recursos, segons deien precisament el mateix govern. I això és el que estic parlant. És a dir, hi ha recursos que estan retallant i... no solament recursos econòmics, sinó també personals, esforços col·lectius i tal, que estan destinats solament al procés. I això està entretenent altres mesures que s'havien de prendre precisament per millorar aquestes dades. Probablement, bueno, no probablement, està estudiat, vull dir, nosaltres és l'últim una dada que estem treballant en un estudi, en el que Catalunya obtindria, o ha perdut, diguéssim, per aquest procés, precisament, per estar dedicat el temps del govern a una qüestió que no és la que hauria de ser, un 3,5% del seu PIB. I això té conseqüències després també en l'atur i en moltes coses, que ja ho sabeu.
Com ho veu el senyor Alfons Calderón? Veu una relació entre la línia del nou govern de Catalunya, del qual avui no teníem previst parlar de manera prioritària, però vaja, la línia independentista del que és l'atur a Catalunya?
Jo crec que hi ha un tema que... Sixte ha esmentat, que jo amplio una mica, i és el tema de la distribució dels recursos. Ell deia, si el govern anterior de Catalunya hagués destinat els recursos a una cosa en lloc d'una altra, doncs haguessin tingut uns efectes econòmics diferents. El tema de la distribució dels recursos és el tema capdalt de l'economia actual.
Les prioritats, és el gran debat.
Exacte. Parlem normalment de distribució entre els percentils més elevats de la distribució de la renda i els més baixos, és a dir, entre els rics i els pobres. Però el tema de la distribució és aplicable a les prioritats d'un govern. I ho poso amb un exemple més clar que els oients poden entendre i copsar de seguida. En aquest país hi ha un esport municipal per excel·lència que és aixecar carrers. És a dir, aixecar voreres.
Sí, sí. Reformar el paviment...
És molt maco.
Pot ser necessari, de vegades.
És molt maco. Si reformen la vorera del costat de casa meva, jo estaré content. Però això és necessari davant de la pobresa ingent que existeix? O podrien destinar aquests recursos, per exemple, a atacar aquesta pobresa creixent o la malnutrició infantil creixent del nostre país? Doncs jo crec que per aquí podrien anar les coses, i amb un nivell més ampli.
Bueno, com podem posar molts exemples.
I a més,
no?
Aquí entrem en grans xifres, perquè de vegades hi ha prioritats sobre xifres més petites, de no tants zeros, per entendre'ns en macroeconomia.
És allò de com aixecar voreres, també sense un pla en condicions. Vull dir, hem de recordar que l'Ajuntament de Barcelona...
Això ens fa pensar en el pla aquell de Zapatero,
no? Set mesos en el govern i encara no tenim un pla d'actuació municipal que precisament podria establir les prioritats dels carrers que s'han de llevar. I això ho veiem moltes vegades, no? Que hi ha un carrer que fa 5 anys ha tingut una aixecada de voreres, no? Se l'ha aixecat la vorera també, i als 5 anys una altra vegada. I mentrestant n'hi ha de carrers...
I encara ets generós, eh?
Estan des de fa 20 anys que ningú le fica la mà. No?
Sí, sí.
Per tant, però jo no parlava d'això, que evidentment sí. Això sí que s'ha de fer política i està per solucionar problemes. Després te pots equivocar o no. Pots equivocar-te o no.
Sempre.
El que no va a cap joc és destinar no solament diners, que també, ja ho he dit, aquestes subvencions a activitats que no són productives, que no tenen una finalitat per resoldre problemes dels ciutadans, problemes, diguéssim, de prop dels ciutadans, sinó per aconseguir finalitats polítiques que estan fora de l'àmbit social, per dir-ho així, i a més en contra diguéssim, de la gran majoria, o la majoria, si no gran, de les propis ciutadans que estàs governant. Això és el problema. Però no solament, no solament això, sinó que tu no adoptes mesures per corregir, que no siguin econòmiques necessàriament, és a dir, no destinar diners, sinó tinc que corregir alguna situació que millori després alguna actuació perquè vingui en benefici dels ciutadans. Això no es fa tampoc perquè s'està tot el dia treballant i pensant en una Constitució nova, en com ho fem això, no? Estem en aquest procés, doncs... que és el que ens roba. Perdoneu, d'aprofitar.
Sí, ja que diu això, aprofitem aquest moment per fer un breu incís i comentar que Societat Civil Catalana, plataforma contrària a la independència, constituïda ara fa ja un parell d'anys, si no recordo malament...
Farem 2 anys el dia 23 d'abril.
Doncs Societat Civil Catalana convoca els ciutadans que estiguin en contra de la independència i del procés sobiranista a una concentració aquest diumenge a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
És molt important. Perquè dic que és important? Perquè volem posar en valor, no solament perquè no estem en contra de... Estem a favor de... El que passa és que, bueno, és fàcil dir... No, estem en contra, no?
I a favor de què estan? Del manteniment de Catalunya dins d'Espanya.
Els que estan en contra i volen trencar són altres. Nosaltres volem restanyar i, a més, el nostre lema fonamental és junts i millor. És a dir, que no necessàriament junts de qualsevol manera, sinó junts i millor, i per millorar. Però sí que és veritat que el que estava dient i comentant precisament al conèixer aquestes dades, i estem parlant d'economia, evidentment, el lema és... el procés ens roba. El procés ens roba, però no ens roba,
vostès,
no ens roba als que no pensem que la ruptura de la resta d'Espanya es perjudicarà, sinó ens roba a tots. Ens roba a mi, sí,
i què vol dir que ens roba?
A tu i als altres, als que siguin, a tots els catalans, precisament per aquesta raonament que estava donant abans.
Perquè no hi ha una correcta distribució dels recursos?
No, perquè hi ha una dedicació a un procés que no té cap sortida. I a més, se sap. I, per tant, això és veritat. Hi ha alguns que s'estan beneficiant d'aquesta situació de tensió i d'intentar... Bueno, ara que estarem estudiant, ara ja ha sortit el 80% de la nova Constitució, de la nova República Catalana, que no hi serà, perquè ho saben ells també, perquè estaríem fora de tot arreu, i això ens robarà Espanya, ens robarà Europa, ens roba feina, que jo ho he dit, perquè és veritat, i ens roba fins i tot la llibertat, perquè estem parlant de que el president de la Generalitat ha dit que no complirà la llei. I això és molt greu, i és molt seriós. I que hi haurà fins i tot una llei paral·lela. Con la qual el ciutadà català tindrà que decidir qual la llei, i a més estarà en la preocupació de si compleix aquesta llei o l'altra. És a dir, és molt greu el que està passant. I, per tant, hem de posar de relleu això.
És una concentració a les 12 del migdia.
A les 12 del migdia, diumenge, a la plaça Sant Jaume.
Molt bé. Doncs,
amb tota la concòrdia, evidentment. Nosaltres som una entitat que posem en valor els valors democràtics moderns i de les democràcies modernes, homologades, no?, d'Europa, i estem en procés, evidentment, treballant per la concòrdia, per la convivència i per els valors democràtics que estan en aquest país instal·lats, no?
Doncs donem a conèixer aquesta concentració de Societat Civil Catalana des del respecte per totes les sensibilitats i esperem que sigui pacífica i que sigui amb esperit de diàleg des de la discrepància entre dos sectors ara molt, molt enfrontats a Catalunya, no? Com són el sobiranisme i l'unionisme, si em permet dir-ho així.
No el permet, perquè això del sobiranisme...
No ho veu així, vostè, vaja.
És que el sobiranisme són termes que s'utilitzen amb una...
Però bé, ja sabem de què parlem.
A una extraordinària imaginació, i també ho he de dir, bueno, són fantàstics, no? Perquè el sobiranisme és un concepte que aquí s'ha adaptat al procés. Però és fals, perquè no hi ha un sobiranisme català ple, com es vol intentar dir a tothom. És a dir, que anem a les urnes a decidir un govern autonòmic de la Generalitat amb competències, amb un estatut regulat, que regula les seves competències i tal, no vol dir que tenim sobirania per decidir-lo tot. I, per tant, això de la sobirania Bueno, si voleu, algun dia podem discutir-ho.
Sí, ja hi entrarem. Una última qüestió sobre aquesta concentració de diumenge. Senyor Cadenes, vostè que està implicat en l'organització, és una concentració que el fet de fer-se a la plaça de Sant Jaume vol dir que és entrar en el rovell de l'ou de les institucions catalanes.
Bueno, té la seva simbologia, és evident, no?
Hi haurà alguna
està la Generalitat i està l'Ajuntament
de Barcelona,
parlament,
no? Hi haurà intervencions
Hi haurà dos parlaments, del vicepresident Joaquim Coll i del president, evidentment, Rafael Arenas.
Només de societat civil catalana. No hi haurà intervencions de líders polítics.
No, evidentment, convoca societat civil catalana i pot vindre tothom i, evidentment, hi haurà entitats que vinguin. Esperem que les entitats que vinguin ho facin a tot el respecte i a la defensa dels valors que nosaltres defensem també, evidentment.
Doncs queda, no sé si vol comentar alguna cosa, el senyor Calderón. Deixem aquí el tema de la concentració i anem a altres qüestions, també de contingut polític i, si cal, econòmic igualment, quan passen 4 minuts i mig de 3 quarts de 8. Recordem, amics oients, que compartim avui el Mirador de l'Actualitat amb l'economista Alfons Calderón i amb el membre de la Junta de Societat Civil Catalana, Sixto Cadenes. Totes aquestes notícies econòmiques, com també l'operació policial contra la corrupció a València, que afecta el Partit Popular, estan esquitxant el que són els contactes per formar govern, per una investidura al govern espanyol. Bé, el rei Felip VI continua amb aquesta roda de contactes. L'última hora que sabem és que el representant del Partit Nacionalista Basc li ha dit directament al rei que vol que exigeixi seriositat davant un espectacle que qualifica de trist el que ofereixen el PP i el PSOE. Vostès com veuen tot aquest procés que de moment es manté amb l'absoluta incertesa i en un possible bloqueig? Bloqueig en termes planers vol dir que no és previsible que hi hagi un govern els propers dies, almenys.
Ja estem acostumats. A Catalunya hem estat 3 mesos amb aquesta tesitura i ara el conjunt d'Espanya passa el mateix amb el govern central. Jo vull pensar que hi ha molta teatralitat i, per desgràcia, aquesta teatralitat augmenta en el país llatí en el que estem. Hi ha declaracions grandiloquents. Jo, personalment, seria més partidari de més discreció i més anar per feina. Allò que es deia fa uns anys, la feina ben feta no té fronteres, doncs que es fes feina ben feta i que hi hagués menys declaració de cares a la galeria. Penso que pel bé del conjunt és bo arribar a un acord el més ampli possible. Què vull dir amb això? Que si no mirem els interessos particulars, però mirem el conjunt del país, és important que s'arribi a un acord, si és possible, amb un espectre ideològic força ampli. Perquè abans parlàvem d'economia, però hi ha una dada que afecta molt a Espanya i en particular a Catalunya, que és el deute públic. El deute públic que tenim és horripilant. El 100% del PIB, el conjunt d'Espanya, i dintre les comunitats autònomes, Catalunya és de les més endeutades, potser la més endeutada, segons com ho contem. Esclar, resoldre aquest deute públic fent una justa distribució dels recursos, que sempre són escassos, vol dir tenir un govern sòlid. I un govern sòlid, en aquests moments, passa per concessions ideològiques. I això vol dir tenir representada a la dreta, al centre i a l'esquerra.
Per tant, vostè es decantaria per aquest acord del PP amb el PSOE i Ciutadans? Podria ser una... Perquè en Podem sembla poc probable que hi hagi un ampli espectre, com
Mira,
vostè diu.
Això no és només pel cas d'Espanya. Per qualsevol país és desitjable.
L'exemple d'Alemanya és molt clar.
És claríssim. Per això és el país que va millor. És que...
El veig molt contundent amb això.
Clar, és que estem parlant d'un hipotètic acord que representaria el major nombre d'escons en el Parlament. És a dir, seria la combinació, aquesta que has dit tu, Ignasi, seria la combinació més àmplia, per tant, més sòlida. Però també seria la que tindria un espectre ideològic més ampli. No només seria de dretes o d'esquerres.
Amb capacitat d'entesa, perquè Podem amb el PP és poc previsible que s'arribessin a entendre.
Amb capacitat d'entesa. Sí. Capacitat d'entesa.
Vostè ho veu, senyor Cadenes? Que Pedro Sánchez pugui
poc
cedir...
Poc previsible entendre'ns, però per què? Per què? Perquè amb el PP hi ha poques possibilitats d'entendre'ns.
No, em refereixo al PP amb Podem,
no,
eh?
Vull dir,
no em refereixo al PP amb altres. El PP amb Podemos.
Bueno, és que crec que amb Podemos és molt difícil, sobretot... però no al PP. Estem veient que...
El PSOE també té dificultats.
El Partit Socialista tampoc...
Però vaja, semblaria més viable, no?
Tan fàcil com a l'inici penso que ells creien que va ser, no? I, per tant, home, no, comparteixo, evidentment.
Veig que hi ha una mica d'unanimitat.
No n'hi ha alguna millor per a una economia amb dificultats que un govern fort. I això és evident. I, clar, els resultats electorals del dia 20 de desembre no van deixar precisament la possibilitat de que un govern fort sigués de seguida, sinó que s'ha de pactar i s'ha de negociar. I, clar, bueno, és partit...
Deixi'm dir que els ciutadans no tenim la culpa. Hem votat el que hem votat, no? I són els polítics els que s'han de posar d'acord, no?
I tant. Jo crec que la responsabilitat és dels polítics, precisament ara, i que han de fer una lectura correcta del que va passar en les eleccions, perquè aquí cadascú... bueno, és que la lectura, no? Els ciutadans ens han demanat... Escolteu, no?
Bé, també és lliure la lectura, no?
Sí, no, és molt respectable, però la realitat és la que és. I, per tant, s'han de posar d'acord sí o sí, perquè si no, no podrem sortir-ne.
Si no, tindrem eleccions a l'abril o maig, no?
Bueno, clar, i això seria un cop importantíssim precisament a les dades que estàvem donant abans, que aquesta, diguéssim, aquest canvi de pujada li podem donar un cop molt important i fins i tot, cuidao, que no és cap broma aquesta situació que tenim ara de desgovern o d'inestabilitat, diguéssim, que per això
deixarem, si el sembla, sí, digui, si
no,
vol afegir.
I si per això s'han de fer concessions personals, que jo penso que se
n'haurien
de
fer, està clar.
És a dir, que potser el senyor Rajoy no serà president, doncs bé, no passa res.
Podria ser que fos un altre del PP
no passa res, o
el que sigui.
No passa res.
I el Sánchez, si no ha de ser-hi, tampoc passa res. No, i el Rivera tampoc, vull dir que no
és que clar, és evidentment...
És que l'important, evidentment, el que estàs dient, és això.
És, ningú no és imprescindible.
Persones són
l'important.
No, home, no. Estic parlant de coses molt serioses, com per...
Exacte.
Sí.
Com que ens queden 4 minuts i mig, senyor Cadenes, senyor Calderón, els proposo també canviar radicalment de qüestió. Deixem aquest tema, no pas perquè no ens interessi, sinó perquè el temps anirà dient com van les coses, a l'espera que hi hagi algun camí que es pugui aclarir, a l'espera també d'un comitè federal del PSOE per dissabte, que és molt important, també, on es poden decidir moltes coses. Però m'agradaria que parléssim de la situació a Síria, perquè demà i demà passat a Ginebra es fa una important cimera convocada per les Nacions Unides. Se n'està parlant molt poc a nivell mediàtic, almenys a Catalunya i a Espanya aquests dies, però pot ser una petita llum d'esperança davant un conflicte que tots coincidim s'ha d'aturar com sigui, perquè és la font de bona part dels problemes de l'amenaça terrorista internacional, del drama de moltes persones refugiades, i podríem seguir dient. Quines esperances tenen vostès?
S'ha d'aturar com sigui, no, s'ha d'aturar.
S'ha d'aturar, bé, com sigui, ja ens entenem, eh? No, com sigui, pacíficament.
No, que no la volia per corregir. No, perquè és veritat...
Per la via diplomàtica.
És evident, no? I seria... S'ha de solucionar aquest problema, perquè si no, al final, no és un problema d'un, diguéssim, territorial i d'una... És un problema molt greu. I ho patirem tots d'una manera o d'una altra i malament, no? I per tant, home, sí, jo crec que qualsevol iniciativa que vagi encaminada una mica a buscar alguna llum, com has dit, no? Una llum,
sí.
Al final del túnel, doncs, s'ha d'intentar explorar i intentar mirar de que aquest problema es resolgui d'alguna forma, no?
Senyor Fons Calderón.
No, completament d'acord. És clar, és un problema hipercomplex. És molt difícil de solucionar la taula de negociacions. El no ajuda a les males relacions que hi ha en aquests moments entre Estats Units i Rússia. Si el problema de Síria hagués sigut fa 15 anys, on hi havia bona entesa, dintre el que cap, entre el Kremlin i la Casa Blanca, probablement ja estaria resolt. El problema és que hem acorralat una mica Rússia, Rússia se sent forta en aquella regió i recolza...
Rússia també està...
El règim de Bashar al-Assad.
Sí, Rússia també ha sigut una mica part d'aquest problema, no?
També.
El que passa és que els Estats Units i la Unió Europea...
No dic que Estats Units no tinguin la seva responsabilitat, però...
No. Estats Units i la Unió Europea, per exemple, s'han vist forçats a canviar una mica de posició. Inicialment anaven amb els rebels, però clar, qui són els rebels? Ara s'està veient aquesta diversitat.
Per això dic, no és fàcil. No és fàcil perquè no és que s'enfronti el règim de l'Assad contra una oposició clara. Hi ha una multitud de grups en l'oposició. Ara, benvinguts a aquests esforços, se n'haurien de fer més, i jo crec que les diplomàcies occidentals haurien d'apretar molt més del que apreten per arribar a una solució, en aquest cas en el marc de Nacions Unides. I aquí s'haurien de fer valdre els esforços diplomàtics i jo crec que hauríem d'entonar una mica el mea culpa. La Unió Europea en els últims temps no ha sigut massa brillant, entre altres coses, perquè està desunida.
La Unió Europea ha de fer un pas endavant políticament, és a dir, que és un dels problemes per aquesta força que no té, és precisament perquè no ha donat aquest pas endavant que els països europeus es fiquin ja i diguéssim, som Europa de veritat o no?
Aquí està. La desunió porta aquestes coses.
No hi ha interessos per país, no hi ha interessos d'Europa, no? I per tant, això, aquest canvi polític encara estem s'ha de donar.
Sí, el primer interrogant per aquesta reunió de demà i demà passat a Ginebra és si seran finalment totes les parts, perquè no són dues, són més.
Sí, sí.
És difícil.
Bueno, és que és molt complex aquest problema. Sí. Tot a mi em costa moltíssim d'entendre, eh? Vull dir, perquè a vegades et poses a veure què passa exactament allà i, ostres, és complicadíssim, no?
És molt
complex. Per tant, la resolució pues, no ha de ser fàcil tampoc, no?
És molt complexa. És molt complexa, però vaja, vull també llançar un punt d'optimisme, en el sentit de dir, ningú s'hagués esperat fa 2 anys que el líder iranià es passegés per les principals capitals europees, com ho ha fet ara, amb un pla de pau sota el braç.
Quan dic un pla de pau... amb el papa abans d'ahir.
Entre d'altres. Quan dic un pla de pau, vull dir un pla d'entesa amb les democràcies occidentals.
Explicar, no?, que d'un dia per l'altre, no?
Exacte, doncs... Hi ha esperança.
La més fàcil.
Hi ha esperança.
Ens quedem amb l'esperança. Gràcies, Alfons Calderón i Sixto Cadenes. Fins una altra.